L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. Es saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Els parla Tomàs Ginestra i Villar. Avui dijous, el dia 16 de febrer, destacarem... El govern diu que el tram final de l'Ebre no admet cap trasbassament. Eliminar la plaga de la mosca negra a l'Ebre és una missió impossible. Salut recupera el servei d'ambulància durant les 24 hores a la Sénia i a Deltebre. Deltebre, finalment, tindrà una associació de voluntaris de protecció civil. Aquestes i d'altres notícies, ara, al nostre informatiu. El debat sobre el trasbassament de l'Ebre va tornar ahir al Parlament de Catalunya, però una dècada després, el discurs de Convergència i Unió és ben diferent. El govern, en boca del conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, va explicitar el rebuig a qualsevol intent de trasbassament de l'Ebre, una possibilitat que s'ha tornat a posar sobre la taula arran de l'anunci del govern central d'un nou pla hidrològic nacional solidari entre territoris de l'Estat. Recoder va afirmar que la situació del tram final de l'Ebre és preocupant per la falta de cabals i que, per tant, no admet cap transferència d'aigua a d'altres conques. El riu no admet cap trasbassament i el govern tampoc, afirmava a preguntes del diputat d'Esquerra Republicana de Catalunya, Sergi de los Ríos. En aquest sentit, va assegurar que el govern català disposa d'estudis sobre l'estat actual dels cabals del tram final i el delta que avalen aquest posicionament. El conseller de Territori i Sostenibilitat va assegurar que el govern no caurà en cap ambigüitat i tindrà una postura clara que defensarà davant del govern de l'Estat. L'oportunitat de mostrar l'oposició al trasbassament de l'Ebre tindrà lloc el proper dilluns, el dia 20 de febrer, quan hi ha prevista una reunió entre el mateix Recoder i el ministre d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, Miguel Arias Cañete. En aquest sentit, el republicà de los Ríos va demanar l'actitud proactiva del govern que evite una nova agressió sobre el riu, criticant l'ambigüitat del conseller d'Agricultura Josep Maria Pelegrí en la recent trobada amb Arias Cañete. Per la seva banda, els membres de la plataforma en defensa de l'Ebre creuen que s'està tornant a les polítiques d'aigua del passat, amb el Partit Popular apuntant a un trasbassament de l'Ebre i Convergència i Unió recuperant la proposta del trasbassament del riu francès Roine. Per a la plataforma, el que cal garantir és el futur del tram final de l'Ebre amb un cabal ambiental suficient i la paralització de regadius que poden detreure encara més aigua del riu.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Eliminar la plaga de la mosca negra a l'Ebre és una missió impossible. Així ho asseguren els tècnics del Consorci de Serveis Agroambientals del Baix Ebre i Montsià, CODE, que confien, però, minimitzar l'impacte dels simúlids que, amb les seues molestes picades, afecten la salut dels ebrencs i suposen un fre per al turisme. I per reduir-ne la població, enguany s'han avançat els tractaments amb el producte biològic BTI al riu. Les prospeccions van permetre detectar una densitat de més de 100 larves per quilo de macrofit al gener, una densitat semblant a la de l'estiu. L'eficiència del tractament ha estat del més del 90%, explicava el director del CODE, Raül Escosa. D'aquí a una setmana es tornarà a abocar BTI en els 7 punts del tram final de l'Ebre per evitar que es desenvolupi la primera generació de mosca. Fins ara, el BTI és l'únic producte eficaç contra les larves que han colonitzat qualsevol curs d'aigua en moviment i n'hi ha, fins i tot, en petites séquies. Pel que fa a l'impacte del fred siberià sobre la plaga, els tècnics apunten que sembla que no li ha perjudicat. És un bitxo de procedència centroeuropea, així que no li afecten les baixes temperatures, però tampoc havia colonitzat mai un espai tan gran, assenyalava Escosa. L'avançament dels tractaments ha estat possible pel conveni signat entre el CODE, la Generalitat i la Diputació, que garanteix el finançament pels 3 anys vinents. Ahir es va reunir per primer cop la comissió de seguiment de la plaga.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
el Departament de Salut ha recuperat el servei d'ambulància durant les 24 hores del dia a les poblacions de la Sénia i del Tebre. Segons va anunciar el director dels Serveis Territorials de Salut, Alberto Gómez, el departament ha prioritzat aquests dos punts on es va suprimir el servei nocturn el passat mes de juliol com a conseqüència dels ajustaments fets per assolir estalviar la despesa. Gómez va reconèixer que es va eliminar l'ambulància a les nits perquè es va haver de retallar a cuita corrents en un marge de 6 mesos, però ara s'ha pogut recuperar en la negociació de la partida destinada als serveis d'emergència mèdica, de transport sanitari, ordinari i urgent. Albert Gómez.
L'any passat es va tindre de fer en 6 mesos tot el tema de reestructuració econòmica i la part que tocava al SEM, al transport sanitari ordinari i urgent, doncs, també es va tindre de fer la reestructuració en 6 mesos. Aquest any tenim 12 mesos per fer-ho, per tant, doncs, ens retornen cupos d'ambulància, perquè no, clar, és amb molt més temps, no? Llavors nosaltres hem prioritzat els dos punts que eren, doncs, potser més justets, més, que anava més justet l'haver llevat les ambulàncies, com són a la Sénia, retornarem l'ambulància que estava allà de dia, doncs ho posarem 24 hores, i a Deltebre, que hi havia una ambulància que a la nit anava a Sant Jaume d'Enveja, la de Sant Jaume seguirà anant, i Deltebre deixarem anar 24 hores. O sigui que de moment, posem, doncs, això serà durant el mes de març, no? Però posem, doncs, una mica fil a l'agulla, doncs, en coses que es van fer molt cuit i corrents en poc temps i ara, doncs, es fan més tranquil·lament.
El servei d'ambulància durant tot el dia en aquests dos municipis es recuperarà durant el proper mes de març, segons es va decidir en l'elaboració del Pla de Salut de les Terres de l'Ebre. A més, es mantenen com estan els dispositius d'ambulàncies a Ulldecona, Santa Bàrbara i Sant Jaume d'Enveja. Segons va reconèixer el mateix Gómez, la Sénia i Deltebre van ser els dos punts més justets quan al juliol van haver de suprimir el servei de 24 hores. El director dels Serveis Territorials va recordar que la Sénia compartia ambulància amb Ulldecona durant les nits, mentre que Deltebre ho compartia amb Sant Jaume d'Enveja. Ara, la Sénia i Deltebre recuperen el servei durant les 24 hores del dia, mentre que als altres municipis es manté l'ambulància durant la nit. Tant l'Ajuntament de la Sénia com el de Deltebre van aprovar mocions demanant al Departament de Salut que recuperés el servei d'ambulàncies durant les 24 hores. D'altra banda, Gómez també va reiterar que la decisió de tancar l'atenció continuada nocturna al cap de xarta és correcta i que, per tant, Salut no es replanteja la supressió d'aquest servei. El director dels Serveis Territorials va recordar que la ràtio de visites és de 0 a 6 al dia, comptant també les atencions telefòniques i que, respectant l'opinió de la gent, no té cap sentit mantenir-ho. Gómez va recordar que del cap del Temple de Tortosa, centre de referència a les nits, a Xerta, hi ha 12 quilòmetres.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens informa que Deltebre finalment tindrà una associació de voluntaris de protecció civil. Lluïsa Bertomeu.
Després de molts intents, finalment, a partir d'enguany, Deltebre comptarà amb una associació de voluntaris de protecció civil. Els voluntaris de protecció civil són aquelles persones que lliure i desinteressadament formen part d'una associació sense ànim de lucre que té com a finalitat principal la protecció i la seguretat de les persones i dels seus béns i que són expressió de solidaritat humana i mitjà significatiu de participació ciutadana en la vida comunitària. El cos de protecció civil naixia el 1949 per tal de donar compliment d'algunes o de totes les tasques humanitàries destinades a protegir la població contra els perills de les hostilitats i de les catàstrofes i ajudar-les a recuperar dels seus efectes immediatament. A més, també actualment reforcen actes i esdeveniments sempre coordinats en els diferents cossos de seguretat. Sobre el naixement d'aquesta Associació de Voluntaris de Protecció Civil a Deltebre, en parla el caporal en cap de la policia local, Joan Josep Bertomeu.
S'ha creat una associació de voluntaris i que un president i que nosaltres, la policia local, l'únic que fem és, hem fet de pont per a engegar aquest procediment de l'associació de voluntaris. Com sigui molt bé, has dit abans, actuacions en una possible catàstrofe a nivell massiu de gent, pogués tindre un recolzament de voluntariat que puguem fer un cop de mà a les forces i cossos de seguretat de l'Estat, als serveis mèdics, a bombers. Són gent que es prepara per això més que res, per en una determinada situació poder ajudar en aquests cossos d'emergència. Moltes vegades els veuràs en curses, en dies de festes patronals, perquè clar, són una massificació de gent, és quan ens donem recolzament a nosaltres, però pròpiament funciona com una associació independent.
De moment s'ha constituït l'associació i han escollit el president, però continuen sumant membres. Els interessats en formar-hi part cal que s'inscriguin a la mateixa policia local de Deltebre.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens informa avui que fa uns dies la planta cimentera que Cemex té a Alcanar celebrava la Comissió de Sostenibilitat, una cita de caràcter trimestral que en aquesta ocasió va servir per informar que la cimentera va exportar l'any passat el 66% de la seva producció, que en l'exercici del 2011 es van invertir 6 milions d'euros o que l'ús de combustibles alternatius va arribar al 33% amb la intenció d'apropar-se el 2012 al 50%. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, la cimentera d'Alcanar acaba de celebrar la seua comissió de sostenibilitat trimestral, en la qual s'informa habitualment els participants sobre la marxa de la fàbrica de la planta que Cemex té al nostre municipi, Alcanar. En aquesta reunió, l'última, es va exposar un resum balanç dels principals indicadors referits a l'exercici del 2011 perquè els membres que assisteixen en aquesta comissió de la sostenibilitat comptessin amb tota la informació sobre la instal·lació, continuant l'objectiu de transparència que busquen aquestes trobades trimestrals. Entre les principals dades exposades es va destacar que la planta ha assolit en el conjunt de l'any un percentatge de substitució de combustibles fòssils per alternatius del 33%, una xifra que suposa un increment del 26% en relació a l'any 2010. Aquest augment es deu fonamentalment a un major consum d'Enerfuel, el combustible derivat de la fracció resta del residu sòlids urbans, que l'any 2011 va passar a ser pràcticament la meitat dels combustibles alternatius. L'altre 50% el van engrossar els combustibles procedents de biomassa d'origen vegetal, entre els que principalment trobem restes de poda vegetal, serrín i closca d'arròs. L'any 2011 també es van utilitzar marro de cafè i sansa. Està previst que al llarg del present exercici, el del 2012, es puguen incorporar en aquest grup de combustibles alternatius els llots secs de depuradora, un producte contemplat a les especificacions i considerat 100% en biomassa. Per al present exercici, el del 2012, la planta de Cemex d'Alcanar preveu d'assolir un percentatge de substitució de combustibles alternatius d'un 50%, una xifra que aparia la instal·lació canareva als nivells d'altres països europeus com la Gran Bretanya, que ha reemplaçat combustibles fòssils per alternatius en un 52%, o Alemanya, on els percentatges de substitució superen ja el 80%. L'ús de combustibles no fòssils ha procurat a la planta uns estalvis globals d'emissions de CO2 de 78.169 tones, lo qual equivaldria a les emissions de 31.268 cotxes circulant una mitjana de 15.000 quilòmetres a l'any. Pel que fa a la producció, la planta l'any 2011 s'informava a la comissió que pràcticament s'havien assolit els nivells de producció de l'any anterior, arribant a l'1,3 milions de tones de clínquer. L'exportació ha estat la gran aliada de la fàbrica d'Alcanar, ja que el 66% d'aquesta producció a la planta canareva s'ha destinat a l'exterior al disposar de port propi a les mateixes instal·lacions de la fàbrica, lo qual, evidentment, afavoreix aquestes exportacions.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Francesc Callau, des de la Cala Ràdio, ens informa que Turisme de l'Ametlla de Mar serà present a Navartur, la Fira Internacional de Turisme de Navarra. La de Pamplona serà la tercera presència en fires de turisme després de Fitur a Madrid i Salon Mahana de Tolosa, a França. Francesc Callau.
L'Àrea Municipal de Turisme de l'Ametlla de Mar participarà a la 6ª edició de Navartur, la Fèria Internacional del Turisme de Navarra, que se celebrarà aquest cap de setmana al Palau de Congressos Baluarte de Pamplona, amb una extensa oferta de destinacions i activitats. Tant organismes públics com tot tipus d'empreses relacionades amb el sector del turisme, agències de viatges, majoristes, empreses d'allotjament i companyies de transport, entre d'altres, hi seran presents. Donat l'èxit de les edicions anteriors, Navartur es consolida com a un referent de les fires del sector turístic a Espanya. La costa, la gastronomia i les activitats seran els eixos principals per captar possibles clients de Navarra cap a la Cala de cara a Setmana Santa i la propera temporada d'estiu. Aquest any, les prioritats de l'Àrea Municipal de Turisme de l'Ametlla de Mar en l'àmbit promocional nacional s'han centrat en la passada edició d'IFITUR, la Fèria Internacional del Turisme de Madrid, que va tenir lloc al mes de gener, Navartur, la Fèria Internacional del Turisme de Navarra, del 17 al 19 de febrer, i el SITC, el Saló Internacional del Turisme de Catalunya a Barcelona, del 20 al 22 d'abril. Mentre que a nivell internacional seran, en aquest cas, el Saló Mahana de Tolosa a França, on hi van ser presents del passat 3 al 5 de febrer, i també el World Travel Market de Londres al Regne Unit del 5 al 8 de novembre. Damià Lleó, gerent de l'Àrea Municipal de Turisme de l'Ametlla de Mar.
Participem esta setmana a la Fira de Pamplona Navartur, a la de Madrid a FITUR el passat mes de gener, i properament al SIC de Barcelona, perquè volem promocionar aquestes fires adreçades al gran públic i aquestes zones, perquè són un turisme de proximitat que volem conservar i incentivar des de l'àrea de turisme. Pel que fa a les fires internacionals, vam participar també el passat mes de febrer a la Fira de Toulouse a França. També és un mercat molt interessant al sud de França, i perquè també és un mercat molt fidel a la nostra destinació, i també participarem al mes de novembre a una de les fires més importants del món, que és a Londres, a la World Travel Market.
L'Ametlla de Mar participa conjuntament amb d'altres municipis dins del córner de les Terres de l'Ebre i la Costa Daurada, que comptarà amb un estand d'unes dimensions de 110 metres quadrats en el qual es portarà a terme representació per promocionar la zona.
Serveis informatius de Mute.
El proper dissabte 25 de febrer no facis plans. El proper 25 de febrer vine a la Festa de la Carxofa a Amposta. Podràs gaudir dels autèntics productes típics de la Ribera i del Delta i participar a totes les activitats que hem preparat al Mercat Municipal i a la plaça Ramon Berenguer IV. I fins al 31 de març vine a provar la cuina de la carxofa a Amposta a les 9ª jornades gastronòmiques. Apunta-t'ho a l'agenda. Dia 25 de febrer, Festa de la Carxofa a Amposta. Per llevar-se els dits.
Aquest 18 de febrer vine a celebrar el Carnaval a Amposta. El dissabte 18 de febrer, vermut popular a la plaça del Mercat Municipal a les 12 del migdia. A partir de les 9 del vespre, concentració de comparses, disfresses i xarangues a l'exterior del pavelló de fires. Rua pels carrers Sebastià Joan Arbó, rotonda de l'Olivera, avinguda de la Ràpita, quatre cantons i plaça del Mercat. Pregó del rei Carnestoltes i lliurament de premis. Hi haurà un gran ball amb el trio Trevian i a la mitja part es repartirà coc. El diumenge 19 de febrer, Carnestoltes infantils amb una gran xocolatada i grup d'animació infantil. Tindrà lloc al pavelló de fires a partir de les 5:30 de la tarda.
I el dimecres, dia 22 de febrer, Enterro de la Sardina. Vine al velatori del rei Carnestoltes amb coc i bidons. Tindrà lloc a la zona del castell d'Amposta a partir de les 9:30 del vespre. I a partir de les 11, rua d'enterrament de la sardina i encesa del taüt real.
Organitza l'Àrea de Cultura i Festes de l'Ajuntament d'Amposta, la Comissió de Festes i els Tres Gats Blaus.
Aquest 18 de febrer comença el Carnaval. Carnaval.
Jornades gastronòmiques de la Galera i l'Ostra. Fins al 15 de març a Sant Carles de la Ràpita. Degusta el millor de la cuina marinera a Can Batiste, Restaurant Llançola, Casa Ramon Mariners, Miami Campons, Restaurant Varadero, Can Víctor, Restaurant Bon Marisc, Can Manyà, Restaurant Juanjo Platja, Restaurant Les Palmeres, Restaurant L'Alberg, Restaurant Mariluz i Braseria Mar de Foc. Menús a 35 euros, inclou begudes, postre, cafè i l'IVA. Més informació a www.turismelaràpida.com i www.cuinalaràpida.com. Fins al 15 de març, a Sant Carles de la Ràpita, jornades gastronòmiques de la galera i l'ostra.
Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens informa que Santa Bàrbara participa per 7è any consecutiu a les jornades de programari lliure. La primera de les jornades, que enguany tractarà sobre Android i les aplicacions desenvolupades per aquest sistema, es farà de manera simultània el dia 21 de febrer als punts TIC de Santa Bàrbara, la Sénia, Amposta, l'Ametlla de Mar, Deltebre i els de la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, així com el punt Òmnia Tortosa. Josep Roig.
Avui parlem de noves tecnologies i concretament, efectivament, del programari lliure, i és que la Universitat Oberta de Catalunya, juntament amb la xarxa de puntics de les Terres de l'Ebre, l'associació Atictes i l'IES de l'Ebre a Tortosa, organitzen per als dies 21, 23 i 29 de febrer una nova edició de la jornada de programari lliure de les Terres de l'Ebre, que enguany tractarà sobre Android i les aplicacions desenvolupades per aquest sistema. El puntic, l'infocentre de Santa Bàrbara, participa en aquest important esdeveniment de formació sobre noves tecnologies des dels seus inicis ara fa 7 anys. Mercè Fort, responsable del punt TIC Planer, ens deia que a les jornades i durant aquest temps s'hi han anat sumant també altres punts del territori, tenint actualment representació a les 4 comarques. Les jornades començaran amb una primera part anomenada Tallers Pràctics, que enguany es duran a terme de forma simultània el proper dimarts dia 21, des de les 6 de la tarda a les 8 i mitja, a part de l'infocentre de Santa Bàrbara a la resta de punts TICs del territori. Fort ens ho explicava i també ens deia que es tractarà en aquests tallers. L'escoltem.
Sí, de fet, ja les últimes jornades que hem anat fent al llarg d'estos últims anys sempre han tingut una part pràctica, els tallers pràctics que nosaltres diem, que tenen lloc als punts TIC, que enguany tindran lloc el dia 21 de febrer i tindrà lloc a diferents punts TIC de les Terres de l'Ebre, en concret al punt TIC d'Amposta, de la Sénia, de l'Ametlla de Mar, a la Ribera d'Ebre, al punt TIC de la Terra Alta, al punt Òmnia de Tortosa i també als punts TIC de Deltebre i, com no, aquí a Santa Bàrbara. Estos tallers tenen lloc de manera simultània a tots els punts TIC. Són, com ja he dit, el dia 21 de febrer de 6 a 8 i mitja de la tarda, i el que es farà en aquests tallers pràctics és una aplicació, una sèrie d'explicacions de lo que és, en este cas enguany toquem el món de l'Android, i una miqueta llavors una mica de pràctica de com podem utilitzar aplicacions de l'Android, que són, on les podem trobar, quina funcionalitat tenen les apps anomenades així en el món dels smartphones, i una miqueta com els usuaris poden aconseguir aquestes aplicacions, com se les poden instal·lar, quines són les més utilitzades, i una miqueta entre tots veure quines són aquelles que ens interessen per al nostre ús quotidià, tenint en compte que actualment d'apps de l'Android n'hi ha més de 300.000, és a dir, que més de 300.000 apps podem pensar i imaginar que hi ha aplicacions per a tot el que ens poguéssim arribar a imaginar.
La jornada acadèmica es farà el 23 de febrer des de les 6 i mitja a les 9 de la nit a la seu de la UOC a Tortosa, i tractarà sobre les possibilitats d'Android, comptant amb la intervenció de membres d'Ebre Android, Tarracodroid i també la UOC. La última i tercera de les jornades es dedicarà al taller de programació en Android anomenat Hola Món, crea tu mateix la teva primera aplicació Android, i tindrà lloc el 29 de febrer de les 7 a les 9 a l'Institut de l'Ebre a Tortosa. Per participar en aquest taller requereixen, això sí, coneixements bàsics de programació.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa avui que l'Ajuntament d'Amposta, des de la Regidoria de Serveis Socials i la Regidoria de Governació, presenta de nou aquest any 2012 la campanya Alcohol al cap, no cap, condueix segur. No és així, Manel?
Doncs així és, aquesta campanya es ve realitzant en diversos caps de setmana al llarg de l'any, i el primer d'aquest any coincideix justament amb aquest cap de setmana en què entrem, la setmana del Carnestoltes, divendres 17 i dissabte 18 de febrer. La campanya va adreçada a sensibilitzar els conductors i acompanyants sobre els riscos de conduir sota els efectes de l'alcohol. D'aquesta campanya ens parlava el responsable de la policia local d'Amposta, Emilio Toledo.
Bueno, durant l'any, ja fa bastants anys que se ve fent, durant l'any se programen o se planifiquen 2-3 accions com aquesta de conscienciació a la gent, que per el tema de conduir en baix els efectes d'alcohol. Aquestes campanyes normalment se venen a fer en dies que n'hi ha algo d'incidència. Per exemple, fem aquí a Carnaval este cap de setmana i se fa un altre possiblement al dia de Sant Joan, al juny, i un altre al novembre. Enguany tenim planificades tres campanyes d'aquestes, de la qual, i més que tot i que se fa el control d'alcoholèmia normal, aprofitem el control per conscienciar la gent i se les dona informació i a més se les facilita un alcoholímetre d'aquests d'un sol ús perquè puguem ells mateixos fer comprovar l'estat en què estan abans d'agafar el cotxe.
Es tracta, segons la policia local, de recordar els riscos associats en aquest binomi conducció-alcohol. Aquesta campanya compta amb la col·laboració de la policia local d'Amposta i dels Mossos d'Esquadra, que són els agents preventius encarregats de dur a terme aquesta sensibilització en les vies públiques del municipi.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Més de 300 peces de tresmall i xarxes per a la captura d'anguiles van aparèixer ahir dimecres al matí, completament cremades al port de l'Illa de Mar, a Deltebre. Les arts eren propietat de quatre pescadors jubilats de la població, entre els quals el president de la confraria de pescadors, que les utilitzaven periòdicament amb finalitats recreatives. El foc hauria començat dimarts a la nit i hauria estat provocat aprofitant que no hi havia ningú al port. Els afectats calculen els danys entre els 15.000 i els 20.000 euros i tenen previst presentar la corresponent denúncia davant els Mossos d'Esquadra. Creuen que podria tractar-se d'un acte de revenja d'algú conegut. El president de la confraria de pescadors de Deltebre i afectat per la crema de xarxes, José Luis Casanova, explicava l'abast dels danys.
I m'han trucat d'allà al port de Llamar que havien quemat totes les reds, de les meues i dels companys meus. El més afectat sóc jo. I, bueno, he anat allà i sí, està tot cremat. En casa sortint fum i, bueno, ho han cremat tot. Una malmetació. Per a mi és una venganza perquè, bueno, quan una persona té algo contra una altra, pues, bé, va i li pega dos galtades, però que vagin i que cremen la red, això no és cap, que és una venganza. M'entens? I com jo sóc el president de la confraria, pues, bueno, quan hi ha algo, pues, sóc jo el que m'ho carrego. El culpable sóc jo. Tant si tinc algo o tinc culpa, el culpable sóc jo. Ja estem allí, jo a mi m'han cremat 250 peces, a l'altre company una cinquantena, a un altre també 10 o 12, a més m'han cremat totes les trampes de garranguiles, i, bueno, tot boies, caixes de peix, tot, m'han cremat. I no sé què ho han pogut cremar perquè la sàcia costa una mica d'encendre, ja devien portar gasolina o algo perquè, llavors, les llames hi havia uns pals plantats allí, i arribant les llames dalt, els pals de dalt s'han cremat, un pal de fusta.
El port d'Illa de Mar es troba a la badia del Fangà i és utilitzat principalment per aqüicultors de la zona per traslladar-se fins a les muscleres d'aquesta zona.
Serveis informatius de Mute.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Temps tranquil en les pròximes 48-72 hores, però això sí, encara amb restes de neu cap a la cara nord pirinenca feble, però fins aquest migdia pot anar fent. A la tarda, a vespre, s'aniran obrint clarianes. A la resta del territori català, dia assolellat, molt confortable a migdia, i encara ventós als dos extrems del país. Aquí, evidentment, confortable poc. Però demà i demà passat prometem que no hi haurà tramuntana ni mestral, vents encalmats, suavitat diurna, domini del sol, fred viu en hores nocturnes. I petit canvi, però en definitiva canvi, de cara a diumenge amb l'arribada d'un front que per unes hores reactivarà el vent del nord i nord-oest, sobretot a partir del migdia i la tarda, amb més núvols, algun ruixat de neu al Pirineu i algun ruixat a l'est de Catalunya. Tot plegat, però, estaria per precisar en properes informacions.
I fins aquí el nostre temps d'informació. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora i a la mateixa sintonia. Fins llavors, adeu-siau i molt bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.